Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Aleshores, el tema ens sona perquè no és la primera vegada, ni la segona ni la tercera que passa, però aquesta vegada qui és víctima de les fake news és José Luis Perales. Molt bé, una mica de...
Però volvió.
Sí, volvió i ara tornarà. En qualsevol cas, no, el que volia sentir és el moment en què Perales desmenteix una notícia que el donava per mort. Per això deia que no és la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que això passa. I Perales, des de Londres, per cert, deia que no. Que...
Nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca... más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Nada, que estamos muy bien, se acabó.
La notícia falsa sobre la seva mort va començar a circular a 9:45 de la nit després que alguns mitjans internacionals comencessin a difondre-la. Un dels primers a explicar-ho va ser un periodista de la televisió mexicana Foro TV, Lolo Salazar, que poc després es va haver d'empassar un gripau i rectificar.
Me están informando que no murió José Luis Perales, es una muy buena noticia. Una disculpa por la información que di a conocer hace unos momentos, pero en este momento le puedo confirmar que José Luis Perales sigue vivo entre nosotros.
Aquí sí que...
Està com a triste, no?
Doncs també n'havien fet ressò altres mitjans llatins com la televisió informativa del Perú o la cadena nord-americana Telemundo.
Distintas páginas de noticias ya lo daban por muerto. Sin embargo, él mismo ha aparecido en un video aclarando y lamentando esta falsa noticia.
El famoso cantautor José Luis Perales aseguró está más vivo que nunca. ¿Y por qué dice esto? Bueno, amigos, ha circulado la noticia de que supuestamente había fallecido de un infarto.
Obviamente, en Twitter rápidamente el intérprete de ¿Y cómo es él? De 78 años, pues lamentó esta falsa noticia.
A l'estat espanyol, cap mitjà va publicar-ho després de contrastar la notícia, per tant, aquí ens cobrim les espatlles.
De moment sí. Doncs notícia desmentida pel mateix José Luis Perales, per tant, una més.
Tampoc n'hi ha per tant, no?
Home, no li sembla greu, Hermínia?
No
li sembla greu, eh?
No, havia passat això.
Què vol dir que li ha passat? El que li ha passat?
Doncs que m'han donat per morta, mira, 7 vegades.
Com que 7 vegades? Però qui l'ha donat per morta 7 vegades?
La meva família.
Ostres! Què diu ara, va?
Sempre que m'adormo, quan he d'anar a un dinar familiar, em dóna per morta. Quan em desperto, veig que ja han començat a organitzar el funeral pel grup de WhatsApp. Bueno,
ostres, escolta, és que això clar, és una mica de lleig, eh?
Bueno, t'ho diràs. Les primeres 2 o 3 vegades els hi vaig perdonar, eh? Ja. Però a partir de llavors ja vaig veure que se'm vol treure de sobre.
Però i després què passa? A veure, perquè clar, un cop veuen que efectivament no és morta, què passa aquí?
Fa veure que no ha passat res, eh? Perquè es pensa que no s'obria WhatsApp. Sí que s'obrir-lo, sí.
I no els
hi diu... dels altres.
I no els hi diu res, vostè? No,
ja s'ho trobarà ara l'herència. Ja s'ho trobaran.
Els has borrat de l'herència.
És que no hi eren, eh?
Ah, clar, llavors no ha calgut.
Ara ho puc justificar. Tot, lo veu?
Sí.
Rocabora?
Sí.
Va
a
Òmnium Cultural,
em sembla estupendo.
Tinc moltes enciclopèdies. 24 tomos de l'Enciclopèdia Catalana per 5!
Tot escapa.
Perquè la vaig comprar 5 vegades.
Així m'agrada. Doncs gràcies, Hermínia, pel seu testimoni, eh? I per rebaixar una miqueta la tensió que ahir va viure a Can Perales, perquè realment que et donin per mort, vostè veig que ho porta bastant bé.
Bé, estic
acostumada. Ell no ho sé fins a quin punt d'aquí va venir el vídeo. Va, que passen 4 minuts de les 5, deia que ens faltava, o teníem pendent un pas per Montjuïc, i per veure si això es va animar una miqueta, si l'afluència de gent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys va creixent, i el Marc Brau ara ens farà sortir de dubtes. Marc, com tenim el tema? A veure.
Què tal? Com esteu?
Bé,
en un moment molt tranquil, eh? Molt tranquil. I et diria que fins i tot estic començant a patir una mica, eh? Perquè aquella...
No tant,
aquella
ratxa
final d'última hora que deien a veure si venia més gent aquí. Espero que la gent estigui comprant les entrades per internet, perquè les taquilles... he fet volta i volta.
Vaja.
I ara mateix no hi ha gaire.
Res de res, eh? És a dir...
No, una miqueta d'ambient hi ha. El que passa és que sí que és veritat que encara que sentiu una miqueta la música de fons, que no sé si l'arribeu a escoltar...
A veure,
vaja.
És aquella... I se marxó. No, no sé què. aquesta no és, no és aquesta, aquesta és la d'abans, que la posava l'Oriol.
És una miqueta més moderna.
Sí, ara sona, i tu saps perfectament, a més, Aleix, les cançons que fa sonar a l'estadi.
Un dia de partit.
Sí, exacte, sí, sí.
A Montjuïc vaig anar.
Pots parar amb la cançoneta ja?
Només entrar a la grada.
Ja està, ja està, ja està, Aleix.
Deprimit vaig quedar.
Ja està, perfecte. Doncs veurem, veurem avui si, si aquesta imatge que realment a través de Twitter algú està penjant algun vídeo.
És ell, i... és ell, és el...
Ah, Marc, és el teu aquest, sí. Val, d'acord, d'acord. Sí. I amb el vídeo que has penjat a Twitter...
Ole tu, ole tu!
Sí que fa una mica de... Quan fa, dius?
No, que falten 3 hores.
No, que falten 3 hores encara.
Home, però escolta, però falten 3 hores...
I fa calor, Rocamora. Potser la gent, clar, allà amb tot el sol...
No, no, a veure si que tu...
Tiene que la por... Tiene la porta que dimitir... Podemos hacer una encuesta de Twitter...
No, no farem una enquesta, Chiringuito. Josep. No farem enquesta...
La porta tiene que dimitir...
No.
Hoy mismo...
Que no farem enquesta, lògicament.
Sí, que vagin acabant el programa i ens donin espai al superesport.
A les 7, sí, Xavi, a les
7. Tenemos allá en la línia 1...
A 5 minuts passen de les 5, farem una petita pausa i de seguida ens actualitzem. Marc, gràcies, després tornem, va.
Vinga, a veure si hi ha més gent. Fins ara.
Fins ara.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent... Nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC 1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1 amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som 1. Amb el suport de sexydream.es. RAC 1. Tots som 1. Així sona l'estiu RAC 1.
És estiu, ja està sonant la tieta. Ven amb vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta. Que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
Passen 9 minuts de les 5. I és temps d'actualitzar-nos amb el Jordi Casals i la Marina Garrido. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Marina, bona tarda.
Bona tarda.
El PSOE estudia què fer davant la negativa de la Junta Electoral Central de recomptar els vots nuls a la Comunitat de Madrid.
Sí, ho ha dit la ministra d'Hisenda en funcions, Mari Jesús Montero, assegura que des del PSOE no faran cap cavall de batalla de la decisió de l'àrbitre electoral i mantindran les negociacions amb altres formacions per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. sembla que no podem sentir el tall. En qualsevol cas, tant el Congrés com el Senat s'han de constituir dijous de la setmana que ve i el PSOE ha de tancar pactes amb Sumar i amb els nacionalistes i independentistes bascos i catalans per mantenir la presidència de les dues cambres. L'oli d'oliva podria arribar als 10 euros per litre als supermercats. De fet, el que es produeix a Catalunya ja és el més car del món. L'ampolla d'un litre costa entre 6 i 8 euros, un 31% més que l'any passat. Tot plegat per la mala collita que es preveu de cara al setembre, i és que moltes de les oliveres no han florit per la sequera. Des del sector han demanat ajudes al Ministeri d'Agricultura, però han tornat amb les mans buides. Ara el proper pas serà reunir-se amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat per aconseguir uns ajuts que haurien de servir sobretot per combatre la despoblació, el sector primari i l'abandonament de les terres. I a Tarragona els Mossos desmantellen un habitatge que s'utilitzava com a punt de venda i distribució de la droga. S'han intervingut 2,4 quilos de xix, 400 grams de marihuana i 880 grams de cocaïna, amb dues ballestes, una arma de defensa elèctrica i porres. La policia ha detingut en l'Escorcoll una dona i un home de 20 i 39 anys com a presumptes responsables del pis situat a les Peixateries Velles de Tarragona. La droga intervinguda té un valor de més de 22.000 euros i també s'han trobat diners en efectiu i bitllets falsos. I ara els esports, amb Marina Garrido.
El Barça s'entrena aquest vespre a les 8 a Montjuïc en una nova edició del trofeu Joan Gamper contra el Tottenham. Xavi recupera Gundogan, però no tindrà Íñigo Martínez ni Christensen per lesió. De moment, el club treballa amb la previsió que Dembélé finalment no surti al camp a la presentació de l'equip, que es farà abans que comenci el partit, tot i que aquests últims dies s'ha estat entrenant amb els seus companys mentre no es resol el seu traspàs al Paris Saint-Germain. Més enllà de la part esportiva, avui serà el primer dia que s'aplicarà el pla de mobilitat per arribar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A hores d'ara ja està restringit l'accés amb cotxe a Montjuïc i en menys d'una hora es posarà en marxa el servei gratuït de busos llançadora des de Plaça Espanya, fins on es pot arribar fàcilment amb transport públic. El club preveu arribar als 35.000 espectadors, que suposaria cobrir el 70% de l'aforament. I el Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda avui s'han tancat els vuitens de final amb les dues últimes seleccions classificades, Colòmbia i França. La matinada de dijous a divendres, a les 3 del matí, hora catalana, Espanya disputarà el primer partit de quarts de final contra Països Baixos.
I el temps, tarda de més calor i xafogó amb temperatures al voltant dels 35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb calma i força sol, però restes de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral i nuvolades a zones de muntanya que tot estirar poden deixar algun ruixat aïllat al Pirineu de Girona. Demà es dispararan més els termòmetres i dijous viurem el pic d'aquesta nova calorada a l'interior. Serà llavors quan s'assoliran entre 40 i 42 graus a les comarques del Pla de Lleida i zones properes amb ambient molt càlid.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que en un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Estàs preparat? A Vespa Velar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Velar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. Grup Velar.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. Home, si tot no me les toqueu, eh? Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. Sigueu on sigueu, feu estiu amb RAC1.
Hauria de ser juliol.
Tots som u.
Passa un minut d'un quart de sis de la tarda. Ara sí que ja estem de sèrie, estem de Pep Prieto a l'estudi de RAC1. Pep, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Pep. Avui toca sèries, avui toca en estrenes, no? De fet, anirem per aquí, començarem...
Hi ha coses, hi ha coses. Avui, de fet, hi ha una...
És bona setmana?
Sí, és sí? bona setmana, i a més avui torna una de les sèries més estimades dels últims anys, i tenim nova temporada, que anirà capítol per setmana, aviso, eh?
Ah.
Sí, que us haureu de subministrar la dosi
o esperar-vos.
Sí,
jo m'espero.
Hi ha gent que s'espera. Hi ha gent que s'espera. En aquesta sèrie us he de dir que és recomanable.
Esperar-se ja, al final, eh?
Ara explicareu per què. No, estic pensant que no. Que, perdoneu. Acabo de canviar opinió.
Cosa, no, mentre decideixes què vols defensar, si el sí o el no, sentim el tràiler.
Sí, si no t'agraden aquests principis, en tinc uns altres.
Per això, ja perfecte, tu mateix. Anem al tràiler, va.
It's opening night and a big star drops dead on stage.
Oh my God, my leading man is dead.
Is this really happening?
Well, you know, who are we without a homicide?
Això és Only Murders in the Building, amb accent de Girona, queda millor, o Sou asesinatos en el edificio, que...
També amb accent de Girona.
També amb accent de Girona, que de fet et diria que parlo millor l'anglès que el castellà, però aquest és un tema a part. Llavors, aquesta és la tercera temporada ja d'aquesta sèrie, que quan va arribar sense fer un excessiu soroll. Recordo que es va estrenar com a curiositat Steve Martin, Martin Short, una parella còmica de fa molts anys. Recordem que aquests senyors van protagonitzar junts, per exemple,
De Three Amigos,
que és una pel·lícula de l'any 86.
Un clàssic.
Alguns encara imitem el gest aquell que feien els Three Amigos.
Eh? Mota meva.
I tenim una edat ja. Llavors, amb Selena Gómez, que era un fitxatge curiós d'introduir amb aquests, clar, podria ser la neta d'aquests dos actors. Llavors,
sí.
Era una cosa curiosa. Recordem de què va, fans dels True Crimes, que fan el seu propi podcast per esbrinar un assassinat a un edifici emblemàtic de Nova York, i acaben convertint-se en figures públiques gairebé, perquè bé, els comencen a tenir seguidors, llavors el cas es va com enrevessant, etc. Què ha passat amb aquesta sèrie? Doncs que, i per això he tingut el canvi d'opinió ràpid. Sí que és veritat que ve de gust veure la seguida, perquè quan s'acaba l'episodi dius, ai no, perquè és un món en el que voldries viure aquesta sèrie, per més que hi hagi crims, per més que hi hagi girs, coses dramàtiques que n'hi ha, t'encanten tant els personatges, l'atmosfera, la banda sonora, que hi voldries viure. Llavors, sí que pot ser l'esport d'esperar al final, però hi ha una amenaça aquí, que són els spoilers. Recordem que avui en dia tenim aquesta afició absolutament esturadora de la gent que necessita explicar a xarxes socials allò que està mirant en directe. Llavors, sí que aquí els spoilers fan pupa, en aquesta sèrie, crec que és bo enfrontar-s'hi sense...
Per tant, defenses millor el dia a dia.
O l'elogi setmanal. He de dir que avui arriba la tercera temporada amb dos episodis, recordem que aquesta és de les curtes, mitja hora cada un, i ha tornat com se'n va anar, esplèndida, és a dir, és una sèrie que va agafar un to, no l'ha deixat anar, i a més ha sabut reinventar-se progressivament. Ja la segona temporada introduïa elements més bojos, amb un humor més negre, amb un cas més interessant. Jo crec que el cas de la segona temporada és inclús més interessant que el de la primera. I aquesta tercera té a sobre, o sigui, surt de la zona de confort, perquè sí que el crim és en l'edifici, però també surt una mica del rotllo perquè té a veure amb Broadway, perquè el Martin Short, recordem que és un director teatral, que fracassa monumentalment amb una versió musical de Splash, la pel·lícula de Tom Hanks, que és una cosa que em té el cor robat. Jo vull veure aquest musical, de fet. És una llàstima que sigui de ficció. Llavors, s'hi barreja Broadway, s'hi barreja noves històries, els personatges, que hi ha una evolució dramàtica molt clara, és a dir, una de les coses bones que té és que la relació entre el Short, el Martin i la Selena Gomez està molt ben explicada, és fins i tot creïble, malgrat siguin personatges tan diferents entre ells. I el que té aquí aquesta temporada és que ha fitxat ni més ni menys que Paul Rudd i Meryl Streep. I Meryl Streep, que ja surt d'entrada, no és cap spoiler perquè ja ho veureu, de fet comença ràpidament amb ella, fa un recital dels seus. S'autoparodia, a més, ja veureu, hi ha un gag en concret que
tot
és una autoparodia. Tot ho fa bé.
Tot ho fa bé, aquesta
Meryl Streep, hi ha un gag a Modern Family, que un dels personatges diu, Meryl Streep podria fer de Batman i ho faria de nassos. I jo crec que tenien tota la raó.
És totalment cert.
De fet, seria millor a Batman que a Meryl Streep, segurament.
Però és, llavors... és Meryl Streep o Glenn Close?
No, és Meryl Streep.
Ah, vale, vale.
Que les confon, vostè.
Les confondo, sí.
No, no passa res. Home, no. Si són ben diferents.
Sí?
I tant.
A mi passa també, eh?
Sí.
Sí, de veritat,
ara mateix,
passa.
Ara mateix no sé quina és quina.
Home, Glenn Close és, bueno, que n'ha fet 10.000, però és la Cruella, i Meryl Streep és tota la
ara,
resta.
Ara, també diré que recordar la Glenn Close per Cruella, quan tots sabem que és l'Emma Stone.
Són els meus referents, eh? Jo també veia pel·lícules dels 80.
Jo, en canvi, la Glenn Close, això passa molt, que tens un actor, jo associo les Amistades Peligroses, no ho puc evitar.
Per exemple, també, sí.
Que és una pel·lícula que m'encanta. I la tinc associada a aquesta pel·lícula per sempre més, no sé per què. No, no us passa que teniu actors que...
Sí, a mi em passa amb Samuel L. Jackson i amb...
I amb què ho identifiques, Samuel L. Jackson?
No, amb tu, els confon.
Ah, els confon.
Sí, els confon.
Amb Denzel Washington.
No. Ostres,
Morgan Freeman.
Morgan Freeman.
Amb ell en una entrevista ho explicava, això, eh?
També li passa.
Sí, que anava a taxistes. Oh, m'encanta conèixer el senyor Freeman.
Oh,
sí. Això li passa molt.
Quin Nelson Mandela?
No, aquí diferencio. Realitat i ficció encara la diferencio.
Sí. Doncs res, que teniu aquesta sèrie que ha tornat, que és esplèndida, té una de les millors intros de la televisió moderna i de tots els temps, us diré, una banda sonora excepcional. I aprofito per reivindicar la figura d'aquest actoràs, que és Steve Martin, que és el creador de la sèrie, co-guionista de la sèrie, i un senyor amb una trajectòria extraordinària, que només... Abans hem parlat de Three Amigos, però aquest senyor té pel·lícules d'aquella època, que són històriques.
Sensacional.
Dos veces jo, per exemple, a Bowfinger, amb l'Eddie Murphy, que és una pel·lícula magnífica.
Com es diu la del nas llarg amb...
Roxanne. La capació del tirà, no?
Oh, molt bona,
molt bona.
Una meravella de pel·lícula.
Sí.
Doncs, Solo Asesinatos en el Edificio, a plataforma, per cert...
Disney Plus.
I episodis, dius que en tenim...
Dos de deu, teniu.
Doncs aquesta és la primera estrena, primera proposta que ens porta el Pep. Anem a la segona.
Però què és això?
Em sembla que és la millor pregunta que s'haurà fet mai parlant de sèries i del Pep Prieto. A veure, què és això? Pep?
Això és Zombieverse.
Ai, mare.
Malamenya.
És la història d'una dona que emigra a l'Àfrica... No, és mentida, no va d'això. No, perquè és Zombieverse, és a dir, no. No, a veure, m'explico. Això és...
A veure, m'interessa.
És una producció coreana... Sí. Que, de fet, si heu vist una sèrie britànica, una minissèrie britànica que es diu Dead Set, us sona?
No.
Del creador de Black Mirror, o Charlie Brooker.
No.
Era una sèrie, una minissèrie, perdoneu el matís, que me'n vaig recordant, sobre com que els concursants del Big Brother es troben en un apocalipsi zombi en ple programa. Val? Llavors, era genial l'analogia que feia entre aquest món de TV de xalla i aquest món apocalíptic dels zombis. Evidentment, et passaves la minissèrie anant amb els zombis, que és el que toca en aquests casos.
Evidentment.
Aquesta sèrie fa el mateix, però amb Corea i amb un altre reality. Aquí són uns concursants de reality que, de cop i volta, pam, hi ha un apocalipsi zombi i es troben havent de sobreviure, o sigui, davant de gestionar les seves... xulipollars, perdó, emocionals, han de sobreviure a l'atac dels morts vivents. Llavors, què passa? La gràcia d'aquesta sèrie és que està filmada a estil mocodrama, és a dir, estil modern family, no? Alterna escenes més espectaculars amb atacs de zombis desfermats estil Guerra Mundial Z, amb d'altres en què està rodat com si fos TV Verité, diguéssim, no? Com si fos un reality. Llavors, bé, doncs té la seva gràcia. És de nínxol, diguem-ho clar, mai millor dit. Perquè és... ho sento.
Duríssim.
Tot el dia assajant-ho i m'ha quedat com el cul fent. Llavors, aquesta sèrie és bàsicament per a fans de la cosa zombi, n'hi ha. A més, els coreans...
Tu l'has vist? Has vist algun episodi?
Sí, he vist un episodi, sí.
I això s'aguanta?
No, però és divertit.
No s'aguanta.
Però és divertit. Perfecte, és a dir, perfecte. A mi amb aquestes sèries em passa que... O sigui, la bona coreana de zombis es diu Kingdom. Aquesta sí que us va recomano. Està a Netflix, també, sí? Com aquesta. Sí. Però a mi aquestes xorrades que barregen
la
gèneres...
La bona coreana de zombis, com diem.
Que és fantàstica, que una... Kingdom. Mira-la, ja veuràs.
Ja saps que a mi aquest gènere, aquest nínxol, no em pertany a mi,
No, però sí que t'agraden els zombis, no?
No.
Em va agradar un cuento perfecto.
Perdó. Avui Eugenio t'ha vingut sí. Una mica de...
M'ha posseït.
Està molt contento i el Pep Prieto.
Sí. Avui ve eufòric, t'he de dir, avui ve eufòric.
Igual que jo. Que
sí, sempre, exacte. Com... Més o menys sí, igual. Sou separats al néixer. Va, doncs, per rematar ja, mai millor dit, zombivers, com ho fem, això?
Res, doneu-hi un vot de confiança. A veure, aquestes coses fan estiu. És com va treure el programa d'Omega Odon. És a dir, hi ha coses que ve de gust veure.
Ja l'ha tret, eh?
D'aquí fins a final de temporada sortirà cada setmana.
Però crec tu que... seguiràs veient-la o et quedes en aquest primer capítol? Perquè l'estàs recomanant...
No ho sé, n'hi ha moltes, N'hi ha moltes. I per tant no sabria dir-te tant. Però, insisteixo, si us agraden les coses... Aquesta paraula tan poc catalana, que és cafres,
sí.
Jo aquesta crec que us pot interessar. Sí.
Doncs ja sabeu, Zombivers a la plataforma, a Netflix. Així,
Netflix. Sí. Només són els únics que produeixen
sí,
aquestes coses.
Els únics valents. Anem a les que han de venir, és a dir, aquestes dues ja estan estrenades,
avui
les
mateix.
Trobem a la plataforma. Anem a les que han de venir la resta de la setmana. Aquesta és una d'elles.
I am an investigator with the U.S. Attorney's Office.
You lie, you hurt people, you go down.
You ever prosecute company as big as...
Et quedem a Netflix. En aquest cas, aquesta sèrie arriba dijous. Es diu Medicina Letal. Dit així, sembla és un spin-off d'Arma Letal, però no. És una sèrie molt seriosa, de fet. Aquesta minissèrie, si heu vist una sèrie de Disney Plus que es diu Dope Sick, us sona? Que va guanyar uns quants Emmys, no?
Sí,
és una sèrie amb Michael Keaton que parla de l'abús d'opiacis als medicaments als Estats Units. Una sèrie duríssima, o sigui, era devastadora fins al punt que els episodis es feien llargs de pur patiment, diguem. Però... era boníssima, és a dir, és aquelles... Un dia, això té una secció, no? Parlar de coses que mires perquè t'agraden artísticament, però al mateix temps emocionalment són un desgast absolut,
fan
no?
Fan patir...
En sèries em passa amb Dope Sick, en pel·lícules em passa amb Manchester by the Sea, que és una de les pel·lícules més tristes i devastadores i profundament irritantment depriments que he vist mai. No la tornaré a veure mai més. Em sembla collonuda, però no la veuré mai més.
Perquè ja vas passar perquè per aquell moment.
Perquè si vull patir, doncs me'n vaig a veure...
És que sou baixoques, eh? A nosaltres no ens passa, eh?
No, jo dràstic en aquest sentit. Si veig que una cosa...
Bueno, vaig veure les criatures aquestes pequelles i grandes i no sé què i escolta, una mica massa de sucre, eh?
Escolta, això és molt de sucre, això, eh?
Però és boníssim aquella sèrie,
eh? És maca. Molt òbvia.
Home, clar, és que parla del... com es diu ara?
Dels veterinaris
rurals, vull dir que òbvia ho és, sí.
Perquè els animals són els que són. Estàs a un altre nivell, eh?
Per maca la que fan divendres a TV3.
Quina?
Pa de llimona amb llavors de rosella.
Cada dia, cada setmana han de treure...
És veritat, ho havies anunciat a TV3.
Sí, no dubtem de la veritat, és a dir, no t'estan dient mentides.
Però aquest títol ha de ser fantàstic.
Però moltes sèries de TV3 tenen títol de frase de pissarra de bar del segle XX.
A veure, torna-hi amb això, aquesta idea, a veure, torna-hi.
Frase de pissarra de bar del segle XX.
Pa de llimona amb llavors de rosella.
Veus?
Balla com si...
Primera meitat del segle XX, vull dir.
I de segon, què hi ha?
No estarem cada setmana ara recuperant sèries.
No cal anar setmana a setmana. Cada dia tenim un capítol de El paradís de les senyores.
Sí, exacte.
De fet, tres. Això és tres al dia.
Una sèrie molt progre, per cert.
Em referia justament a això, que no, ja està bé que defensem el doblatge en català, però fins a un punt. Vull dir, estem amb altres tipus estrenes.
Vols problemes?
No en vull cap, ja ho saps. Com et deies?
Harry.
Clar, és que ni això, clar.
Sally.
Va, érem a Medicina Letal, va.
A veure, aquesta sèrie doncs, el que fa és el mateix que Dope Sick, explicar des de diferents punts de vista com funciona la indústria farmacèutica, els seus abusos, les addiccions, les conseqüències devastadores d'abús d'aquests medicaments. Llavors, Coses a favor. Que té al darrere Peter Berg, que és un director de cinema, és l'autor de pel·lícules com Dies de Patriotes, com Battleship, bueno, aquesta potser no estava tan inspirat, però també d'alguns capítols de Leftovers. Per tant, compta amb aquest senyor, és un tio que a mi personalment m'interessa. A més, per exemple, té una Mark Wahlberg que es diu El único superviviente, no sé si la recordeu, Soldats en una
Buenísima.
Muntanya.
Boníssima.
Eh? Boníssima. Aquesta està molt bé, sí. Tu, ideològica banda, boníssima, com està rodada. Llavors, aquest senyor està darrere i al capdavant hi té Matthew Broderick, que és aquest actor que per alguns és un mite de la nostra adolescència, perquè és Ferris Bulwer de la pel·lícula Todo en un dia, i el protagonista de Juegos de Guerra, per exemple, i ara de gran és un tio que com assumeix riscos, és a dir, fot papers desagradables, aquí sí. En concret fa un paper molt desagradable. Llavors és una sèrie que si us interessen aquests temes doncs, de denúncia, endavant, però aviso, no té la qualitat de Dope Sick, és una mica més rudimentària, més plana. Dope Sick era anar molt moll de gos, tenia personatges molt més cabidoscòpics, estava molt més ben explicada, i aquesta és, si vols, més de telefilm dels anys 80, saps? Estrenos TV. Mm.
Que bé que l'estàs venent, eh?
No, però a veure, jo els estrenos TV els mirava cada setmana, és a dir, que no soc... Jo no som, això no
és que
soc...
tu mires tot,
sí, exacte,
tampoc
soc,
no és identificatiu.
Soc poc creïble en aquest sentit, sí, però és veritat que Medicina Vital té el Broderick, té el Taylor Hitch, que és el protagonista de Friday Night Lights, és a dir, a veure, té cal i té, eh? El que passa és que és Netflix i és una versió una mica més mastegada de la que trobàvem a Dope Sick, però ara, si us interessa el tema, endavant.
Aviam. Arriba quan?
Dijous a Netflix. Arriba. Aquesta sí que tota la vegada, eh?
Va, també, nova estrena setmanal, encara no ha arribat, però és a punt de fer-ho, és aquesta.
When did you first learn your friend was missing?
Si hi ha un teclat i la paraula missing, és que és molt interessant, la sèrie. És molt important, això. Llavors, això és Cruel Summer, com ara he fet la conya, però ara m'he de penjar el gripau. És la segona temporada d'una sèrie que d'aquí fa dos anys, no? Ja fa, o tres, que es va estrenar la primera temporada, us vaig donar la torre importantíssima.
Sí.
Us vaig dir, no és la típica sèrie d'adolescents, s'ha de veure, era la crònica d'una desaparició d'una noia en un poble, com se n'aprofitava una companya seva d'institut per agafar focus mediàtic, que tenia un final d'una resolució completament inesperada i que era realment una reflexió sobre la toxicitat en el món adolescent, que jo la vaig trobar molt interessant. Cruel Summer es va anunciar que renovava per una segona temporada, i aquest divendres arriba, però no és una segona temporada directa d'aquella història, sinó que és un nou escenari, nous personatges,
nova història,
i nova desaparició amb la mateixa marca, Cruel Summer. En aquest cas, doncs, és un triangle amorós que té un final tràgic, i la història s'enfoca des dels tres punts de vista, compte, i també en diferents èpoques, que això ja passava a la primera temporada, sí. Que jugaven allò 2 anys abans, 5 anys abans, llavors jugàvem amb el mateix fenomen. Coses a favor, que si us va agradar la prosta de la primera, aquesta manté el nivell. Coses en contra, que la comparació és inevitable. La primera jo crec que va ser una sorpresa. Conec molta gent que l'ha vist i diu, ostres, que realment tenia una qualitat altíssima aquella sèrie. I que demostra que Amazon a vegades té aquestes coses, que arrisca amb un tipus de producte que vist des de fora pots apostar mentalment, fas el cliché, va, una sèrie d'adolescents, no sé què, no sé quantos, però tenia Cruel Summer molts elements a què agafar-se. A més, aquest ha arribat exactament el mateix mes i et diria que la mateixa setmana. Vull dir que realment han volgut, com que va tenir èxit, han volgut aprofitar a veure si esgarrapaven nous espectadors.
Ens queda una, que és
una.
Aquesta.
Penso que no és aquesta, però...
No és aquesta, no.
No és aquesta, però...
Ara en parlarem després.
És igual, en parlarem després, però la puc dir igual.
Ara la recuperem, és aquesta.
America, the land of the free.
Ser el mismo de antes, ¿no?
Exacto.
América, la tierra de los grandes.
No, però ho has de fer en català, home.
És veritat.
Ja ho ha dit, la tierra de los grandes.
La terra dels lliures.
Llavors, això és Billions, que aquesta sí que no és nova, és a dir, s'estrena aquest cap de setmana, crec que és el...
Dissabte.
Sí, sí, anava a dir diumenge, és dissabte, a Movistar, setena i última temporada d'aquesta sèrie, setena, compte. Aguanta molts anys, Billions. Billions, recordem-ho, és aquella sèrie que enfrontava un tot poderós empresari, un tot poderós i obscur empresari, interpretat per Damien Lewis, recordeu, protagonista... efímer de Homeland, si fins aquí puc dir, i un fiscal que era Paul Giamatti. Llavors, ja només aquests dos actors aconseguien que la sèrie fos enorme, però a més és una sèrie que va anar creixent en trames, en profunditat, en mala bava, a més és una sèrie que explica perfectament les lluites de poder de la modernitat, és a dir, que molt interessant. Els que la seguiu, sabeu que va haver-hi una petita renúncia, el Damien Lewis va tenir un tema personal fort, se li va morir la seva dona, això va ser públic i notori, llavors va deixar la sèrie una temporada, però aquesta temporada ja ha anunciat, és públic, que torna. Llavors la podran tancar amb Tom, que van començar. Una sèrie que jo la recomano moltíssim.
La tanquen, és a dir, última temporada.
Última temporada, ja. Temporada, no. Última. Ha aguantat, insisteixo, molt més del que crec que ens podíem esperar quan es va estrenar. Me recordo que va tenir molt d'èxit, tots dèiem, ostres, una gran sèrie que parla de temes allò, més té aquell punt polític, no? I sempre ve de gust veure aquestes lluites de poder, però al final ha aguantat molt bé, mantenint la qualitat amb certa dignitat. O sigui que és una gran notícia que finalment la tanquin i esperem que la tanquin bé.
I ara sí que tornarà a sonar aquest tràiler que ara abans sentíem, perquè ara comencem aquell moment en què el Pep ens diu hi ha una sèrie que no esteu mirant prou, que és aquesta.
L'han estrenat en un moment ideal, aquesta sèrie. És relativament recent. Ja sabeu que sempre intento posar el focus en sèries que no esteu mirant prou. Aquí el tema no és que no l'estigueu mirant prou. És que és d'una plataforma que és Apple, que no tothom té.
Potser no arriba a tothom, clar.
Llavors, si voleu més motius per fer-vos d'Apple...
Apple què, perdona?
TV Plus.
Gràcies.
Gràcies per fer-me dir-la. Expressió aquesta. Llavors, això és Secuestro en el Aire.
I de què va?
D'un Secuestro en el Aire, gràcies. Però, veritat, no, eh? Aquesta és una sèrie que he de confessar que la vaig veure al principi amb certa... Bé, una més, no? Està protagonitzada per Idris Elba. És un actor que m'agrada molt, però per culpa d'Idris Elba vaig passar una de les pitjors experiències davant d'una plataforma els últims mesos, que és mirant la pel·lícula de Luther, que va estrenar a Netflix fa un parell de mesos, que és terrible.
Ah?
Però terrible vol dir que és més versemblant Paco Martínez Soria anant a veure...
Ai, però què estàs dient?
El que m'encanta és que me'n vagi queixant de que em posen més anys els que tinc i després sí, tinc
clar,
Paco Martínez Soria.
Tens el referents
sí,
que tens.
Sí, tinc els referents que tinc. Ara us parlaré de Terence Hill i Bud Spencer.
Dels bars del segle XX, dels 80.
Sí.
I ara em treus Paquito Martínez Soria, vull dir que potser sí que...
Ell ja li ha dit Paquito, ja. Que l'ha fet més proper tot.
És que era petitó.
Era petitó. Llavors...
Molt gran com actor. Doncs, era petitó.
Idris Elba, que és un actor que m'agrada molt i m'hagués agradat molt que fos James Bond, que al final crec que no ho serà, perquè ja ha dit que passa de tan merder. La comences i dius, bueno, un thriller britànic, un exercici de tensió, un senyor puja en un avió, hi ha uns segrestadors, pot ser incluso típica, perquè hi ha moltes pel·lícules de segrestos en avió. Compte, però, un cop t'hi fiques a dins, que t'hi fiques molt, i a partir que comença a haver-hi un parell de girs molt ben dosificats, sobretot al final del primer episodi, que et deixa una mica descol·locat una cosa que passa, no diguem quina, l'Anna Prisa sap de què parlo, és una sèrie que és un mossega ungles. Jo ara me les estic intentant no mossegar i vaig escollir un molt mal moment. Sabeu com aquell gat d'Aterriza com puedas, d'escollir un mal dia per dejar de ver pegamento?
Sí.
El mateix. És a dir, vaig passar-ho tan malament amb aquesta sèrie, primera perquè ja la situació crea un efecte mirall, perquè tu et passes tota la sèrie preguntant què faria jo, perquè els personatges, clar, estan allà segrestats, amb els segrestadors aquells, que a més els veus són personatges curiosos, no són els típics terroristes. Llavors, ostres, jo m'atreviria a fer això? M'atreviria
ja
a passar?
Jo ja sé què faria, eh? M'amagaria on pogués i...
I ja no sortiria mai més.
Ai, home, en una... que caps allà al portamaletes! Sí, és que... Jo soc com una mica com el Paco Martínez Soria.
Ai, la moza!
Curiosa fusió aquesta, d'altra banda. Llavors, què passa? Que a partir d'aquest fiques dins és una sèrie que està molt ben dosificat el suspens i l'atenció, juga molt bé amb les ambigüitats dels personatges... I és molt british en moltes coses, és a dir, no és la típica sèrie pirotècnica americana, sinó que té aquell punt de construcció, no?, de diferents relats. No només es Idris Elba contra el món, sinó que ja et va com explicant els personatges breument o de vegades, però molt funcionalment, diguéssim. Saps poc d'algú, però saps prou perquè pateixis per ell. Llavors jo us ho recomano molt. Són 7 episodis i s'acaba.
No, i a més al final de cada capítol tens ganes de seguir veient l'altre, que aquests dies el problema és anar a dormir. Tu,
clar, per exemple, el Sergi Pàmies va tenir a La Vanguardia un article meravellós que explica que ell ho estava mirant episodi per setmana.
Ah, clar.
Jo, clar, això no m'ho vull ni imaginar. Jo vaig, és les que em vaig esperar.
Duríssim.
És duríssim.
Aquesta sèrie sí que ho veig, ara que ens hem acostumat a tenir sèrie a la nostra disposició. Ostres, aquesta és
duríssima.
Aquesta és denota, doncs,
I està ben acabada, eh? Això també ho vull dir. Perquè aquesta sèrie, a vegades, arribes al final i dius... Sí, el viatge va...
Para't. Sí. Estem a falta de... Jo almenys un episodi. I ahir vaig tenir aquesta tentació, eren les 12.
Estàs tens?
Sí, perquè acaba, a més, el 6 episodi.
Acaba fantàsticament bé.
Acaba. Aleshores...
Amenaça spoiler.
No patiu. Que només he dit que acaba... Vaja, que dius, ostres, l'he de mirar. Però no podia mirar-lo perquè havien de venir aquí, es veu. Havien de venir aquí a
treballar. Per Sal Steven Seagal o no?
No, però si sabiera, moriria als 20 minuts de película. Això és
no
perquè...
No, no puede ser.
Això ho diu per una pel·lícula que es diu Decisió Crítica, amb el Kurt Russell, que en el cartell posava Kurt Russell, Steven Seagal. Això a la versió europea, als Estats Units no passava. I quan començaves la pel·lícula, el Seagal es moria als 20 minuts. Que jo, quan vaig anar al cine, la gent va aplaudir. Aquesta,
quan va
pensar,
morir?
A la pel·lícula, a la ficció, evidentment.
Ah,
vaig
ja,
pensar va. Que la carrera d'aquest tio té un problema perquè la gent aplaudeix, que se'l casquin en 20 minuts.
Sí, sí. Va, doncs, Secuestro en el aire i, finalment, el clàssic, la sèrie clàssica que avui ens porta el Pep.
Aquesta dedicada a l'amic de TV3, aquest que ens interromp de tant en tant.
Sí.
Sí.
El doblador.
Sona molt, sona molt la pel·li de Sobre taules.
És el nostre doblador.
Sí. Ta 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 ta.
Sí, senyor, sí, senyor. Home, no l'has vist, Del Folti, aquesta sí.
Del Folti, no?
Doblar potser no, sí. Perquè no...
Em sembla que amb jove. Aquesta no em van agafar.
No, et faltaven no. 30 anys per néixer.
És crec. Correcte, és correcte. És de quan és? Amb la broma, de quin any és, Del Folti?
Diria 70 llargs.
Clar, no? Clar,
ara que... l'Anna Pris ens ho diu, que és la màquina d'aquestes coses.
Que, sí, sí. És que...
De veure, som a l'estiu, per tant, ho té tot. Mira, Secuestro en el aire ho té tot. És a dir, és una sèrie ideal per si tens un viatge la setmana que ve en avió.
Mirar la sèrie
exacte.
Aquesta.
Sí, sí. I en Ryanair.
Exacte. Hotel Folti té la gràcia...
Del 75.
Pff,
imagina't. Ja,
és d'abans que jo, això. Abans que Pep.
Ja no, no es pot dir així
ja
com així,
això.
Ja
gros,
no es pot dir així com
gros. Així. Llavors, clar, l'experiència en hotels és una
què
cosa...
Què va passar al 75? Ostres, ara em sona... Ja. Va passar alguna cosa?
No. Es va estar a Tiburón.
No recordo.
Sí, un
no.
Deu
ser això, deu ser això. Va,
es va estar a Tiburón.
Sí, deixa't.
Llavors, res, aquesta, sabeu, bé, els que no m'heu vist ja us l'expliquem. El protagonista John Cleese, un dels membres de Monty Python, la història d'un propietari d'un hotel, que és un personatge, doncs, com a mínim, que té un sentit de l'atenció al client discutible, diguem-ho així. És una sèrie més curta del que aparenta, perquè són dues temporades només, i curtes, com totes les sèries britàniques, llavors, però l'hem vist tantes vegades, i hem fet tantes reposicions, que crec que tenim al cap que és una sèrie de llarg recorregut.
Sí, diu, 12 episodis.
Són 12 episodis, sí, sí senyor, sí. 12 episodis. I que té, entre les seves infinites virtuts, una incorrecció política que ara, jo crec que ens semblarà encara més radical. Jo hi ha un gag que té a veure amb un crític gastronòmic i imitar els nazis i no dic res més. Cada cop que ho veig, però ploro de riure. Però el trobo totalment fora de si. Llavors, una altra anècdota, ja per acabar, és que hi ha un personatge que es diu Manuel, que el doblatge de TV3 dels 80 el va convertir en mexicà, però en realitat era de Barcelona.
Manuel de Barcelona,
de fet, hi ha un perfil a Twitter que s'ho diu,
sí, és
que és divertidíssim, cada cop que ho veig me'n recordo que quan vaig descobrir l'equívoc, de dir, hosti, és fort que hagin fet aquest canvi, l'actor per ser va morir fa uns pocs anys. Res, que si voleu riure de debò i descobrir que els britànics ens passen la mà per la cara d'humor, almenys ens van dues dècades endavant, mireu aquesta sèrie, perquè realment no han venit ni un dia i de tornar a demostrar que John Cleese és un autèntic mestre de la comèdia.
Que la podem veure
a Filmin.
Doncs són les sèries que porta el Pep aquesta setmana i, com sovint fem, ara una d'aquestes sèries l'agafarem i l'estirarem una miqueta més. No és omnivers. No hi havia per on agafar-ho, això. Aleshores hem triat una altra. Molt més això que deies, que fa estiu, no? El tema de segrestos d'avions, oi que interessa? Doncs hem portat un pilot i una tripulant de cabina que ens expliquin això. En situacions crítiques, com s'ha d'actuar quan treballes d'aquesta, o tens una feina d'aquestes característiques, i també com gestionar-ho amb tota la resta de passatgers que estan acollonits al seu seient sense saber exactament què han de fer. Doncs és el que farem d'aquí a res, d'aquí a dos, tres minuts. Ara venim.
Versió estiu, amb Xavi Rocamont. Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. RAC 1. Aquest dimarts torna el Barça a jugar a RAC 1. El trofeu Joan Gamper obre la temporada de transmissions de Joan Maria Pou i tota la tropa. A les 8, Barça-Tottenham. L'estrena dels Blaugrana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Viviu el partit en directe a RAC 1 des de les 7 amb Fot-li Pou i companyia. I després, per rematar-ho, tu diràs. Aquest dimarts és nit d'estrenes, és nit de Gamper a RAC 1. El Barça a jugar a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som u. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara que estàs fent de papa.
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 10:15 a 11:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu.
És estiuet.
Feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
D'aquí a 2 minuts seran 6:45 de la tarda. Ara ho comentàvem amb el Pep i també amb la resta de la taula, que aquests dies estem enganxats a una sèrie que es diu Secuestro en el aire, aquesta sèrie d'Apple TV Plus.
Ho has fet fantàsticament.
Gràcies, Pep. Va bé que estiguis aquí per aquest reforç positiu que sempre ajuda, sempre ajuda. En qualsevol cas, aquesta sèrie, el que dèiem, el que hem volgut és desgranar-la una mica i portar-la a la realitat, si és que es pot portar a la realitat. I, de fet, el que farem ara és preguntar fins a quin punt és fidedigna. Què es fa en aquestes situacions? Parlem de segrestos, però potser no cal anar tan a l'extrem. Parlem d'altres situacions crítiques, com pot ser una persona malalta en un vol, com pot ser un part, com pot ser algú que es despista amb la beguda i potser s'acaba fent més pesat del que tocava. Situacions
que amable, ho dius. Algú que es despista amb la beguda.
Sí, es despista amb la beguda. És allò que...
Ets tan...
Perquè és britànic, és britànic.
No, perquè la primera sí que saps on vas, la segona, a partir de la tercera ja potser sí que et despistes i ja no saps si em portes 3, em portes 6, em portes 8. Que això em referia. En tot cas, de tot això en parlarem des de l'estudi de RAC1 amb l'Andrea Enríquez, que és tripulant de cabina i instructora de l'Escola Aeronàutica de Catalunya. Andrea, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Un aplaudiment per ella. I des de la distància, allà dalt, hi tenim el Xavier Gámez. Ell és pilot d'una companyia aèria de vols de llarga distància. Xavier, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un aplaudiment. Hola. Molt real, aquest soroll. Sí que sembla realment que estigui a la cabina d'un avió ara mateix, parlant-nos des de 10.000 metres. On ets?
Pues no, precisament no sé, que avui tinc dia lliure, avui no estic volant, no?
Ah, perfecte.
No em diguis que t'has posat un enregistrament per poder fer atmosfera.
Oh, m'encantaria això.
No, encara no hem arribat a això, no?
Perfecte. Xavier, Andrea, tu no has vist la sèrie?
No, todavía no.
Val, perfecte.
Però m'he vist el tràiler, veo con los deberes hechos.
Molt bé, és recomanable. Xavier, tu l'has vist, aquesta sèrie?
No, perdona, però és que no us estava abans escoltant perquè estava liat i no sé quina sèrie parlàveu.
Sí, cap problema. No, parlem de Secuestro en el aire. És una sèrie d'Apple TV Plus, una sèrie d'un segrest d'un grup de 4 persones, deixem-ho aquí, sí. I és el que deia, sí. Que no són els aparents o els típics terroristes, sinó que és una altra història. A partir d'aquí és doncs, tot aquest segrest aeri, com has desenvolupat dins d'un avió que evidentment està això, a 10.000 metres d'alçada.
Sí, no l'he vist, no.
Perfecte, no, en tot cas ens agafarem al fet, ens agafarem al segrest, sí. I a una situació d'aquestes característiques, com s'acaba gestionant a la realitat. Per exemple, tu, Xavier, que l'has de gestionar des de dins de cabina, l'has de gestionar els comandaments d'un avió. Entenc que no t'hi has trobat mai, però sí que vull suposar que teniu certes instruccions per si passa una cosa similar.
Bueno, sí, efectivament mai m'he trobat en una situació d'aquest estil i espero no trobar-me mai, però sí que tenim una sèrie de protocols d'actuació ràpida per ràpidament i amb seguretat intentar aterrar i que la situació es resolgui al terra, sobretot, no? Perquè a l'avió és complicat, els nervis estan a flor de pell i és més complicat.
Clar, aquesta situació, si passa, com... veiem a la sèrie, normalment qui s'assabenta primer són els tripulants de cabina, que són els que estan amb els segrestadors, i la notícia al pilot li arriba en tot cas més tard i no sé de quina manera.
Bueno, pot ser de diverses maneres, no? Segons els nostres, com ens formen els pilots i el training que tenim, pues, tant ens poden avisar des de terra, efectivament, que hi hagi uns terroristes a bord o alguna cosa així, com que normalment les hostesses són les primeres que es donaran compte d'alguna situació irregular. Per tant, normalment són elles les primeres que es donen compte o que s'assabenten de bo així. Mm. Però sí que ha passat alguna vegada que des de terra pues, un grup terrorista anuncia que t'ha d'anar. No? Bueno,
clar, clar,
són casos correcte. Molt, molt extrems. Eh? Mm. Penseu que hi ha milers i milers d'avions volant en aquest moment i cap d'avió està sent segrestat, no? I això durant tot l'any. És a dir, que és algo molt, molt, molt extrem. No?
Evidentment. Quines instruccions, ara passo tu, Andrea, ara anem, per tant, a la persona que es pot trobar amb el problema, que sou els tripulants de cabina. Quines instruccions teniu en situacions d'aquestes característiques?
Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa que ellos se hagan con la puerta de cabina de vuelo, de cabina de mando, y que entren adentro y que puedan hacer algo a los pilotos, porque sin los pilotos el resto, literalmente estamos muertos. Uh-huh. Con lo cual nosotros somos esa barrera previa antes de que ellos puedan tomar el avión, y sobre todo pues la comunicación con los pilotos si vemos algo irregular, que como ha dicho el compañero, son cosas que no pasan casi nunca, uh-huh. Es una situación muy extrema, por eso se hacen películas y series, porque llama mucho la atención, porque no pasa en la realidad, uh-huh. Pero si pasase cualquier comportamiento que nosotros vemos que es mínimamente sospechoso o extraño, pues lo primero que hacemos es comunicar a los pilotos y coordinarnos, sobre todo también para que si hay que hacer una actuación se vaya a resolver en tierra y no en vuelo.
Sobre aquesta porta que ara comentaves, la porta d'entrar a cabina on són el pilot i el copilot, està tancada? Amb pany i forrellat, està oberta? Com està aquesta porta?
Sí, està cerrada por seguridad y por protocolo, por procedimiento de la aerolínea, está cerrada durante todo el vuelo. Mm-hmm. Si se abre, generalmente es solamente cuando estamos en tierra, para que entre pues coordinador, para que la comunicación fluya y no haya esa barrera. Pero un vuelo es obligatorio que esté siempre cerrada. Solamente se abre para que si un piloto necesita salir para ir al lavabo, pero los segundos que se tarda en salir y volver a entrar, ya está.
Ya está.
Siempre cerrada, sí.
La resta sempre tancada. Parlaves abans, Xavier, d'intentar resoldre una situació d'aquestes característiques sempre a terra, és a dir, intentar fer un aterratge allà on sigui. Aquí entra un segon element, que és la torre de control. Evidentment, tu des de l'aire has de demanar permís per aterrar allà on es pugui.
Sí, efectivament, tot l'espai aeri, diguem-ne, tant vertical com lateralment, està partit, no?, en diferents centres de control. Mm-hmm. Llavors, en aquell que et trobis i et trobis en aquesta situació, has de ràpidament comunicar-ho i a partir d'aquí tens prioritat absoluta per aterrar on tu vulguis. Mm-hmm. És a dir, tot el protocol d'emergència s'activa allà on estiguis i amb una pista que l'avió hi càpiga, evidentment, no pots aterrar a qualsevol lloc. Sí que has d'aterrar a un lloc que sigui adient pel teu avió, l'avió que estiguis portant, però tens tot el teu servei, efectivament, i a partir d'aquí pues, ja entra una altra part, no? A policia, el que sigui, no? Ja al terra ja entra un altre tipus de personal, no?
Uh-huh. Andrea, com és aquesta comunicació? Clar, dèiem el supòsit que són els tripulants de cabina qui han d'advertir els pilots que alguna cosa està passant, o que això en concret està passant. La comunicació com la feu?
Como lo que tenemos nosotros que custodiar es precisamente la puerta, que no puedan acceder adentro, toda la comunicación será pues a través de interfono. Nosotros no entraremos para decirles nada, porque un secuestrador podría aprovechar ese momento de abrir la puerta para empujarnos y acceder ellos a la cabina de mando. Así que siempre será vía interfono.
Mm. Perdoneu una cosa, a partir de Germanwings no sé si va canviar la política de les portes, perquè precisament un dels pilots es va quedar sol a dins i es va tancar i aleshores ja no es va poder tornar a obrir.
Exacto, sí, a raíz de este accidente se cambió, que por ejemplo mi aerolínea ya se hacía, cuando un piloto salía para ir al lavabo tenía que entrar obligatoriamente un tripulante de cabina, generalmente el sobrecargo, el jefe de cabina, para que nadie se quedase solo dentro del cockpit. Así que ahora, a partir de ese accidente, que fue en 2015, lo hacen todas las aerolínias, sí.
Canviant el tema, que us veig tensos, perquè
sí,
clar,
jo evidentment... Sí, jo estic molt nerviosa, jo, Xavi,
són coses que no passen
rotllo.
I anirem baixant la intensitat, això, insistim,
I ara et preu trapa la gent que es despista.
Ens ho deien el Xavier i l'Andrea, són coses que no passen pràcticament mai, molt poquetes vegades passa un fet com un segrest, a més, en ple vol, és a dir, que fins i tot, mira, si arriba a passar, potser passa a terra i ja ni tan sols en l'aire.
És un material 100% cinematogràfic,
Sí,
fa
sí.
Molts i molts anys que es fa.
Moltes pel·lícules, moltes
jo
sèries.
Els hi volia preguntar a tots dos, teniu alguna pel·lícula preferida d'aquest estil? A Tres como puedas, per exemple?
Pues te iba a decir que generalmente no nos gustan mucho las películas que tienen que ver con aviación o series porque vemos un montón de gazapos, claro. Y no reflejan realmente lo que es la realidad, sobre todo los pilotos, como que a lo mejor las imágenes del exterior es un Airbus y el interior es de un Boeing.
Entonces,
un
no
pasajero
ser,
no se va a dar cuenta, pero a nosotros nos tiembla así como un poquito el ojo.
I tu, Xavier, tens alguna... T'agrada, primera, aquest tipus de cinema o de sèries i en tens alguna preferida?
Com deia ella molt bé, és que és veritat que quan veus una pel·lícula d'aquestes és tot un seguit d'errors, no? I que et fan gràcia precisament per lo que veus la realitat com és i després com veus les pel·lícules, no? Però bueno, a mi una pel·lícula que m'agrada molt i ric molt és Aterrizar como puedas.
No sé si has preguntat mai a un nen, t'agusten les pel·lícules de gladiadores? És un dels gags millors d'aquella pel·lícula.
Sí, doncs, potser és un tòpic, però és així, sí, sí. Doncs,
va, deixem els segrestos, anem a problemàtiques molt menys greus, i per tant alhora també que potser sí que heu viscut en algun moment o altre. Com
exacte,
pot ser,
com pot ser aplaudir quan l'avió
està obsessionada, Armínia, eh? Està obsessionada.
Què us sembla això, aquesta problemàtica, que la gent es posa a aplaudir, que allò fa vergonya aliena?
Bé, això el Xavier, per exemple, que és pilot i va per ell.
Bueno, mira, nosaltres des de davant no ho sentim. Per tant, a partir d'aquí, encara
bé,
que...
Tot, que bé que no ho sentiu.
Tot el passatge estigui aplaudint davant, vamos.
A vosaltres us la porta fluixa, eh? Perquè, clar, esteu allà i vinga, aplaudiu.
Ara, dit això, és veritat que, bueno, home, si després la sobrecargo, el sobrecargo ens diu que, oye, que han aplaudido en el aterrizaje i tal, pues molt bé, home, sempre és una cosa que és maca i ja està. Però si no aplaudeixen, la nostra feina la fem exactament igual, és a dir...
Això espero.
Està obsessionada. Armínia, deixi-ho estar, superi, no passa res, vull dir, és un aplaudiment i dura uns segons o uns minuts.
Bueno, a veure si s'acaba, és que és una tradició.
Està obsessionada amb això i ja no sé si es porta gaire això d'aplaudir als avions. Encara es fa, sí?
Sí, sí, se hace, sobretot hice esta semana un vuelo a Bilbao que sí. Se movía el avión, que, vamos, una vez que tocamos tierra es que aplaudíamos hasta nosotros. O sea que sí. La gente aplaude muy agradecida de llegar sanos y salvos a tierra.
Oh, Bilbao és dels fotuts, oi? És dels aeroports sí. Més fotudets que hi ha, oi?
Sí, sí, es fastidiado, porque la meteorología ahí, pues bueno, es una lotería, todo el norte de España, pero Bilbao especialmente es un aeropuerto complicado, sí.
El pitjor aterratge que recordes, Andrea?
Pues creo que en Madeira, en Funchal, que también es un aeropuerto complicadillo, sí, sí, ahí también aplaudíamos nosotros, sí.
La ola, ahí había ola y todo.
Sí, la ola y todo.
I Xavier, tu quin recordes així d'aterratge que tens gravat a la memòria?
És difícil, perquè són milers i milers d'aterratges en molts anys, però sí que recordo especialment a Barcelona, no sé si recordeu potser fa 8 o 10 anys, que va haver com un huracán, on va morir un nen inclús al Prat, que va caure un sostre d'un espai esportiu, no sé si
sí,
recordeu
aquest. Sí, un poli esportiu, va caure una paret, crec que...
Sí, exacte, exacte. Pues jo aquell dia estava fent 4 ponts aeris aquell dia. I va ser un vol especialment complicat. Es movia amb una turbulència severa, que inclús control ens va entrar pel mar en comptes de vindre per Sabadell, diguem-ne, que és lo normal, venint de Madrid, no? I va ser un aterratge especialment complicat, però d'aquests tenim cada any algun, vull dir, sempre hi ha alguna cosa així, però especialment inclús les hosteses pues, van dir que aquí paràvamos de volar, que elles ja no volaven més, no?
Ah, clar, és que
I amb tota la raó, perquè ja estaven passant uns límits de turbulència que ja no era factible fer vols, ja no segurs, perquè segurs sí que són, no hi ha problema en aquest aspecte, però són absolutament incòmodes, no? Yeah. Molt, molt incòmodes, no?
Clar, ara, per exemple, estic pensant, si algú que té por de volar ens està escoltant ara, no li estem fent cap favor, no sé si us trobeu a vegades, Andrea, amb gent en un vol que li fa por volar i que està molt, molt, molt nerviosa aquella persona.
Pues te diría que casi todos los días que voy a volar hay algún pasajero que nos dice que efectivamente que tiene miedo. Quizás no tanto por el movimiento en sí de las turbulencias, sino por que alguno tiene claustrofobia, porque no tiene la situación controlada, porque no tiene como la información que haría que estuviese más tranquilo.
¿Y qué feo con esta gente?
Pues generalmente yo intento poner todo de mi parte, ser lo más empática posible y pues estar pendiente de esta persona, darle toda la información, explicarle un poco la ruta, pues esa información que nos dan los pilotos previos al vuelo, explicársela al pasajero para que entienda que todo es normal, que todos los movimientos que puede que vengan son normales, que los hayamos de antes y sobre todo pues que esté tranquilo, intentar pues durante el vuelo ir a preguntarle cómo está, cómo lo va llevando, estar pendiente.
I en canvi hi ha gent que es relaxa molt, no? Potser massa, els teus amics despistats.
Sí, aquests, ara en parlarem, però sobre aquests casos extrems de por, allò, terror a volar, clar, si tens un terror molt bèstia ja no puges a l'avió, suposo. Però imagina que pel que sigui ja has de pujar, perquè depèn del teu viatge, és anar a un lloc que només hi pots arribar d'aquesta manera.
M.A. Barracús, per exemple.
Exacte. I què fas? És a dir, t'has trobat amb un cas que realment, ostres, és que no sé què fer més ja, és que ja no ho he posat tot de la meva banda.
Sí, me acuerdo una chica que volava de Barcelona a Ibiza. que decía que ella vivía en Ibiza pero estudiaba en Barcelona y que siempre hacía el trayecto en ferry porque tenía verdadero terror al avión, pero que en esta circunstancia tenía que ir sí o sí en avión. Pues estaba tan nerviosa, le dio tal ataque de pánico que ya en tierra nos pidió que se tenía que bajar, que no podía, y efectivamente
abans
se bajó porque sí, antes de despegar nos dijo que no podía, y efectivamente no pudimos gestionarlo ni ayudarle de la manera que pudiésemos, y finalmente se bajó porque no era, le superaba la situación. Había hecho los cursos que hacen las aerolíneas para perder el miedo a volar, pero que ni así, que se iba en ferri a Ibiza.
Per superar-ho, hi ha gent qui diu, es fot dos ginebres a l'aeroport, i diu, jo crec que és la manera de solucionar-ho. Després, efectivament, no ho és, perquè segons com s'empitjora la situació. Què feu en aquests casos? Primera, si és a terra, és a dir, si ja només entrar, veus que això va pel pedregar.
Si es ya nada más entrar y nosotros lo detectamos, siempre es mejor gestionar un problema en tierra que llevárnoslo al aire. Así que lo comunicamos inmediatamente a los pilotos, son ellos los que tienen la última palabra. Lo consensuamos entre todos y vemos que la situación se va a desmadrar por el estado que ya trae este pasajero, pues el comandante puede denegarle el embarque. Si ya nos lo llevamos al aire porque no lo hemos detectado o porque empieza a beber en el avión, primero se le deja de servir cualquier tipo de bebida alcohólica, y en función de lo grande que sea el problema se podría llegar a hacer un descenso de emergencia y aterrizar en un aeropuerto alternativo.
Això està en mans del capità o del pilot, evidentment. Per tant, Xavier, t'hi has trobat en una situació d'aquestes?
No, tan extrema potser no, però sí que situacions de mèdiques, digamos, en el avión, sempre és bastant habitual. A més, amb avions que venen, que portem molts passatgers, pues és normal. Vull dir, un avió de corregut aquí per Europa, al cap del dia pot portar més de 1.000 persones. Que entre 1.000 persones segur que hi haurà alguna cosa, no? I a vegades inclús els vols d'inserso, per exemple, gent molt gran, estàs tot el dia fent inserso, gent gran, i aquest, bueno, pues pot haver sempre algun petit, alguna cosa, no?
Sí, sí.
Tanto com un descenso d'emergència per aquest tal, a mi no m'ha passat, però sí que passa, eh?
Sí, sí.
I a vegades que passa, i tot és per salvar la vida d'aquella persona, evidentment.
Clar, aquí estem trepitjant ja amb les emergències mèdiques, que és un altre capítol interessant a tractar. Aquella frase típica del hay un médico en la sala, hay un médico en l'avión, suposo que també...
Hay un médico, hay un Melendi, no?
Sí, el Melendi ja l'hem deixat enrere, de moment, perquè s'ha quedat a terra, i hem dit que en aquell cas sí que el van poder deixar a terra, i ja no va passar res més. Però clar, el cas del metge, es pregunta això, entenc.
Sí, sí que se pregunta. Sí que es cierto que nosotros tenemos formación para poder hacer frente a cualquier emergencia médica a bordo, llevamos botiquines, pero no somos médicos ni enfermeros. Entonces, si